L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda, sigueu tots molt benvinguts a una nova edició de Fem Família d'aquesta casa de Ràdio Estel. Salutacions del nostre tècnic Antoni Huguet i de qui els parla, Joan Trias. Avui tractarem temes d'importància, temes de carrer, temes dels quals se n'ha de parlar i d'extrema actualitat. Primer de tot parlarem de l'ablació femenina, un greu problema que sacseja sobretot al Tercer Món. En parlarem amb la Fundació Mujeres Felices i parlarem d'un problema que també sacseja a casa nostra, com és el cas dels sense llar. Ho farem amb Arrels i Ferran Busquets.
A Ràdio Estel, fem família.
Me llamo Nafisa Tuna Canabo. Tengo 11 años. Me hicieron la mutilación cuando tenía 5 años. Y desde entonces tenía que estar una hora para hacer pipí. Yo no sabía cuál era...
200 milions de dones mutilades. 6.000 nenes sotmeses cada dia a patir la mutilació genital femenina. 28 països d'Àfrica, Orient Mitjà i Sud-est Asiàtic. 500.000 dones mutilades al continent europeu i als Estats Units. Sí, la pràctica de l'ablació o la mutilació genital femenina segueix sent, en ple segle XXI, un problema greu. És per això que volem parlar avui, i saludem ja, amb l'Elisabet Barral, nutricionista i community manager de la Fundació Mujeres Felices. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Elisabet, què és la mutilació genital femenina?
Bé, doncs la mutilació genital femenina és... Bueno, ells ho veuen com un ritual d'iniciació per a les nenes. En les comunitats on ho practiquen. Uh-huh. I normalment s'ho fan a nenes d'entre 4 i 10 anys, però actualment hi ha una vegada, hi ha una, com una tendència de fer-ho en edats més tempranes encara. En realitat consisteix en tallar el clítoris o els llavis menors, depenent del tipus de mutilació, hi ha tres nivells, i això ho fan perquè hi ha unes creències ancestrals arraigades aquí, perquè ells pensen que incrementarà la fertilitat de les nenes, les purificarà, millorarà les oportunitats perquè elles bueno, tinguin un matrimoni, i també les protegirà per no tenir problemes amb morts prenatals dels seus fills. Uh-huh. Però, clar, la realitat és tot el contrari.
Ara sentíem al principi de l'entrevista una nena, testimoni d'ablació, que deia que li costava molt, per exemple, fer necessitats bàsiques, no? Com anar al lavabo, tardava una hora, per exemple. Què suposa més per una dona la pràctica de l'ablació? Vull dir, no estem parlant de res que afecti poc. És un cas greu.
No. La veritat és que positiu no porta res. Uh-huh. És tot el contrari. Això ho practiquen sense anestèsia, sense cap tipus d'higiene, i ho fan amb una fulla, amb una cuchilla, que es diu en castellà perquè m'entengueu, uh-huh. I clar, les conseqüències són que moltes nenes moren directament d'infeccions, d'hemorràgies, i si no a llarg plaç, les conseqüències són complicacions en el part, quistes, fístoles vesicals, i sobretot molt dolor de manera crònica, no? Perquè clar, això s'ho fan en unes condicions horroroses.
Una de les coses que m'han semblat més esperpèntiques, Elisabet, és que aquestes pràctiques també es fan al continent europeu, suposat bressol de democràcia i llibertats, no? Com és que també es produeixen aquests casos a casa nostra?
De fet, a Europa s'estima una xifra de 500.000 dones, dones nenes en aquesta situació, però el problema no està a Europa, està ja a Àfrica, perquè el que fan és que quan arriben les temporades de vacances escolars, van cap allà de vacances i ho fan. Llavors, nosaltres pensem que la solució resideix en Àfrica, que és la mentalitat d'allà, les persones que viuen allà o que venen d'allà, que després venen cap aquí i continuen amb aquestes creences. Llavors, no ho fan aquí, ho fan allà. Però, clar, són persones que viuen aquí a Europa i estan en risc.
En cas de mutilació, què fa la vostra fundació, la Fundació Mujeres Felices?
Mira, nosaltres, com a Mires contra la Mutilació Genital Femenina, bàsicament tenim l'educació i la sensibilització allà a Burkina Faso. El que fem són campanyes de sensibilització, que hem arribat ja a unes 10.000 persones aproximadament. Això seria una de les coses que fem. I l'altra seria la cirurgia reconstructiva, que consisteix en la restauració del clítoris.
Entenc que teniu metges allà a l'Àfrica.
Sí, treballem a l'Hospital de Burkina Faso i la bona notícia és que ja fer aquesta operació té un cost d'entre 40 i 60 euros, quan a Espanya el mateix tipus d'operació tindria un cost de 3.000 euros.
Déu-n'hi-do. S'aconsegueix gràcies a la solidaritat, doncs, de metges d'allà.
Exacte. Bueno, nosaltres el que fem és subvencionar aquestes operacions. Això s'aconsegueix gràcies a la solidaritat de les persones que estan col·laborant amb la Fundació, donant una mensualitat de 10 euros al mes, i amb el que recaudem tots els fons estan destinats per aquesta acció, pel tema de les operacions i per les campanyes de sensibilització.
El proper 6 de febrer es celebra el Dia Internacional de la Tolerància Zero contra aquesta mutilació genital femenina i poseu en marxa la campanya 1000 per 1000. En què consisteix això?
Doncs ens agradaria poder arribar als 1.000 socis per poder operar a 1.000 nenes allà a Burkina Faso. Aquest seria el nostre objectiu i el nostre somni.
Creus que, em parlaves de la informació que oferiu a l'Àfrica, però creus que hi ha prou informació, que s'ofereix prou informació al continent europeu? Recordem que estem parlant de 140 milions de dones mutilades arreu del món, eh?
Sí, sí, és una xifra que es podria apropar molt a la població femenina d'Estats Units, aquesta xifra. Jo penso que necessitaríem més mires per part dels nostres polítics i un altre tipus de pla d'actuació. Sí que cada vegada s'escolta més, però tenim moltíssima feina. Hi ha moltíssima gent que no sap ni el que és. Jo, personalment, jo de vegades li explico a algú i no ho havia sentit mai. Llavors, sí, hi ha cada vegada més informació, però la gent encara no està prou conscienciada d'aquest tema.
Nosaltres, també, com a ciutadans, podem fer alguna cosa?
Sí, evidentment. Nosaltres, com a ciutadans, per exemple, el que podem fer és col·laborar amb una ONG que treballi directament per aquesta causa. És la manera més senzilla i més eficaç, perquè realment està col·laborant amb una organització que dedica tot el seu esforç i tota la seva energia en aquest objectiu.
Doncs ja ho saben, els nostres oients, si volen ajudar Fundació Mujeres Felices el dia 6 de febrer i tots els dies de l'any, de fet, perquè aquest problema existeix tots els dies de l'any. Elisabet Barral, nutricionista i community manager d'aquesta Fundació Mujeres Felices, moltes gràcies per explicar-nos aquest problema.
A vosaltres.
La teva vida és plena de claus. N'hi ha que t'ajuden a gaudir, construir, somiar, i d'altres conserven records. Tens moments clau que no canviaries per res. I persones que són clau a la teva vida. Hi ha claus que et porten allà on vols i claus que obren casa teva. A Barcelona, 941 persones no tenen aquestes claus. Però tu ets la clau per canviar aquesta situació.
Quasi 3.000 persones sense llar a la ciutat de Barcelona. Arrels fa una crida a col·laborar per fer realitat un objectiu de tots: ningú dormint al carrer. Així resa el lema de la campanya a internet que la Fundació Arrels ha començat ara fa uns dies. És per això que hem convidat avui a l'estudi de Radio Estel en Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ferran, tot i que la Fundació Arrels s'encarrega des de sempre de les persones sense llar, és ara amb les onades de fred quan incrementeu les campanyes per tal d'ajudar-los?
Bé, al final d'any, tradicionalment, el Nadal sempre és l'època en què la gent es mostra més abocada a la solidaritat, diguem, eh? I això ens passa a nosaltres i a totes les entitats. Per tant, és un moment important per sensibilitzar la gent. El fred, òbviament, ho relacionem molt amb la gent que dorm al carrer i que pateixen, però hi ha altres factors. La calor i la pluja també són altres factors que la gent els hi costa. Són molt molestos, diguem.
Per tant, vosaltres, encara que es noti més ara, ho treballeu igualment constant durant tot l'any.
Sí, el problema que una persona dorm al carrer és un problema dels 365 dies de l'any. Recordem que una persona que dorm al carrer, almenys la gent que nosaltres tenim contacte, viuen fins a 20 anys per sota l'esperança de vida de la població. I és això, que a l'estiu, al dormir, hi ha gent que pot tenir insolacions, cremades, o també estan més descoberts, per tant, és més fàcil que els robin. Quan plou, normalment la gent es queixa més de quan plou que quan, perquè et pots mullar i llavors no et pots secar. En canvi, si fa fred, et pots arribar a secar fins a un límit, però et pots, tapar.
Suposo que us trobeu en molts casos, eh? Però què fa que una persona arribi en aquesta situació?
Bé, en el fons, una persona està al carrer perquè no pot mantenir un habitatge, és a dir, no pot estar en un habitatge. Per tant, qualsevol factor que se'ns passi pel cap que una persona pugui fer que deixi un habitatge és una de les causes, diguem, principals. És a dir, pues, des de que pues, un trencament familiar o de parella, el no poder fer front a un lloguer, etcètera, etcètera. Per tant, és tan senzill com que no tenen un lloc on anar.
Uh-huh. S'ha notat un increment de persones sense llar durant la crisi? O després de la crisi, vaja?
Sí, la veritat és que en els últims anys, o sigui, la gent que res atrenca són les persones més cronificades, de fet, la crisi ni l'han vist passar, no? Perquè si parlem de gent que potser porta 10, 15 anys al carrer, doncs la crisi, en aquell moment que va arribar al carrer, la crisi no existia. El que sí que és cert és que segur que està abocant més gent al carrer la crisi, perquè a nivell europeu, fins i tot, tot arreu, la xifra està augmentant bastant.
Uh-huh. Tot just ara comentàvem també l'inici del programa. Aquesta setmana s'han obert les portes de l'Església Santa Anna de Barcelona per atendre també a molta part d'aquesta gent. Vosaltres també sumeu esforços amb més associacions i iniciatives com aquesta?
Bé, nosaltres quan ens vam saber que, pues, que la parròquia de Santa Anna va obrir, vam pensar que era una iniciativa molt interessant, perquè precisament un dels problemes és la proximitat. De fet, una de les raons que, o sigui, el que demostra que és una bona iniciativa és que la nit, fa dos nits, o aquesta nit, han dormit 25 persones o 27 persones. Per tant, és una xifra molt alta, tenint en compte que els recursos municipals allotgen fins a 180. És una comparació, és bastant gran. Clar, està a plaça Catalunya, per tant, és un lloc molt cèntric i reforça el que diem, que aquests recursos han de ser pròxims a la gent.
Uh-huh. Parlem de recursos de l'ens públic. Hi han recursos necessaris de públics per tal d'ajudar o erradicar tota aquesta situació? Poder no, però ajudar en gran mesura a erradicar aquesta situació?
Bé, hem de distingir en el moment de fred, vale, que són situacions d'emergència o d'urgència, diguem, uh-huh, i el que és la solució definitiva, que la gent dormi al carrer. És possible arribar que no hi hagi ningú dormint al carrer, perquè són 1.000 persones que necessiten 1.000 habitatges. Per tant, en una ciutat en què hi ha molts més habitatges buits que persones que dormen al carrer, pues sembla que la solució sigui fàcil. No, que no vol dir que sigui ràpida. Per altra banda, en el moment de fred, és cert que bueno, està molt bé que hi hagi aquests albergs municipals que obrin, que tenen a prop de 180 persones. Això és una iniciativa molt important. Ara bé, 180 persones comparat amb 940, de les 941, vol dir que hi ha moltíssima gent que no accedeix, i això és un problema. I per accedir, per solucionar-lo, el que nosaltres proposem és, doncs això, obrir alguns halls especials del metro, que hi ha espais més grans, o obrir espais com la mateixa parròquia de Santa Anna, que pensem que és una iniciativa superinteressant, d'espais pròxims. El que és important és que la persona no s'hagi de desplaçar fins a espais molt lluny i després tampoc ni pugui anar ni pugui tornar.
Uh-huh. Sou vosaltres, precisament, els de la Fundació Arrels, que heu volgut proposar aquesta obertura d'algunes estacions de metro, com ja s'ha fet a València. Uh-huh. Aquí aquesta proposta està arribant a bon port? Com va tot això?
Bueno, no és una proposta que hagi estat ben acceptada pels serveis municipals, que és totalment lícit, no passa res. Vull dir, jo per les coses. Ara bé, nosaltres insistim perquè creiem, doncs, si mirem, si els que tinguem una mica el mapa del metro Barcelona, els halls de Plaça Catalunya, no estem parlant d'obrir les estacions a baix, estem parlant d'obrir els vestíbuls uh-huh, més inicials, no? Doncs, com Plaça Catalunya o Plaça Universitat o el túnel aquest de Tarragona, que està abans d'entrar, diguem, de passar passar el tiquet del metro, diguem, doncs són espais que, evidentment, la gent estarà molt millor que a fora, passant fred, no? I la gent el que necessita és desplaçar-se poc per anar. Un exemple és Plaça Catalunya, on està el tren, per exemple, uh-huh, l'estació de tren Plaça Catalunya, l'entrada que hi ha davant d'aquest centre comercial que hi ha. Sí. A les 8 del vespre veiem gent, nosaltres, que coneixem. Pues, si no es tanca, no crec que marxin fora, si estan bé dins.
Exacte. De quina manera ajudeu des de la Fundació Arrels? Vull dir, quines són les vostres accions a peu de carrer?
Bé, nosaltres el que apostem, val, és que perquè una persona deixi el carrer el que necessita és un habitatge. Per tant, nosaltres comptem amb 65 pisos, i 65 pisos, una residència de 34 places i habitacions de relloguer que paguem, diguem, o que ajudem a pagar. I per una nit com a l'avui, doncs, donaríem allotjament a 185 persones, 190 persones, depèn del dia. Llavors, amb això, a més, comptem amb un centre obert on la gent pot anar, dutxar-se, canviar-se de roba i deixar les seves pertinences com una consigna que tenim, un taller ocupacional, perquè una persona quan està en un pis, un cop està en el pis, la soledat existeix, no? Es lleva a les 10 del matí, des 8 del matí fins a les 8 del vespre, hi ha moltes hores al davant, per això comptem amb un taller ocupacional, i després comptem amb el que seria el més significatiu, que és precisament els equips de carrer, que són els que recorren tota la ciutat o el que podem, necessitem molts voluntaris encara, molts més voluntaris que recorren els carrers per contactar amb les persones.
Una de les preguntes que ens fem sovint és si aquesta gent es deixa ajudar, i en el cas que no, què fem?
Bé, la pregunta és si es deixa ajudar. Jo crec que tothom es deixa ajudar. La pregunta és si oferim el que realment ells necessiten o no. No? Uh-huh. Un exemple molt clar, tornant amb el que dèiem abans dels albergs. No? Hi ha albergs suficients i ara s'han omplert, però els primers dies no s'omplien. I això què vol dir? Que no volen ajuda? En canvi, hi ha una parròquia que obri l'església i la gent hi va. Per tant, no és que la gent no vulgui, és que no els estem oferint el que realment necessiten.
Uh-huh. Nosaltres, com a ciutadans, com podem ajudar a revertir aquesta situació? Si més no, ajudar quan veiem una persona passant la nit al carrer, que segurament coneixem perquè l'hem vist moltes vegades allà. Uh-huh.
Primer, que ens inquieti. Jo crec que és molt bo que ens inquieti i que no ho acceptem. No? Molts cops és molt important que les persones que dormin al carrer ens destorbi, diguem, la situació i, per tant, vulguem evitar a marxes forçades que això passi. Nosaltres doncs, el que proposem és comptar amb entitats com Arrels, hi ha moltes altres entitats, hi ha Arrels, hi ha el Centre 6, hi ha Càritas, hi ha Eura, hi ha moltes entitats que fan molt de treball, en les quals hem d'aprendre moltes coses, i doncs, col·laborar amb aquestes entitats. No? Doncs, en el nostre cas, comptem cada dia amb 390 voluntaris, es poden fer col·laboracions econòmiques, es poden fer, doncs, si ets una escola, venir a visitar-la i sensibilitzar la gent. Qualsevol cosa que el que faci és transversar-los més als ciutadans i que assumim aquesta situació com a indigna. Quan acceptem que això és indigne, se solucionarà. Val? Com veiem, no hi ha ningú dormint, cap nen dormint al carrer. Uh-huh. I això ens pot semblar una barbaritat, però és que hi ha ciutats que sí que ho permeten. Per tant, el que hem de fer és fer un pas més endavant i no acceptar que no hi hagi ningú dormint al carrer. Uh-huh. Però nosaltres també tenim una aplicació amb la qual, per exemple, es pot indicar que hi ha algú i així ho sabem.
Per tant, entrant a la web i trobant informació, podem fer donatius, deies, podem uh-huh. fer-nos voluntaris.
Ja, podem fer-nos voluntaris. Hi ha una informació que explica, per exemple, també, que t'explica què pots fer quan vas algú dormint al carrer, què fer si com ajuda algú. Que això, per cert, és un projecte que volem desenvolupar, per si durant aquest any podem desenvolupar molt bé, és com acompanyar la gent, el ciutadà, a fer alguna cosa, a actuar directament quan hi ha algú dormint al carrer, perquè creiem que el ciutadà és un actiu imprescindible per aconseguir que no hi hagi ningú dormint al carrer.
Doncs hem parlat avui a l'estudi 1 de Ràdio Estel amb Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels. Moltes gràcies per visitar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Fem Família amb Joan Trias.
Doncs avui parlàvem, com escoltàvem, amb la Fundació Mujeres Felices, preocupats per l'ablació femenina, un problema greu del tercer món i també de casa nostra, ja ho escoltàvem de la seva portaveu, i parlàvem també d'un altre problema com Arrels Fundació, els sense llar. No se m'acudia millor manera d'acabar aquest programa que ajuntar-ho tot amb una simple cançó. I és una cançó del gran Bob Marley, aquest No Woman, No Cry, que fa referència, evidentment, a les dones. No ploris, dona, diu la lletra de la cançó, que volem dedicar a totes aquestes persones que tenen problemes amb l'ablació femenina, i precisament la cantava així un sense sostre als carrers de Bèlgica. Com sempre, fins aquí, tanquem les portes d'aquest Fem Família. Salutacions d'Antoni Huguet a les Tecles del So, de qui us ha parlat Joan Trias. T'esperem la propera setmana per a Ràdio Estel, Fer Família. Said I remember when we used to sit in a government yard in Trench Town. Abba observing the hypocrites as they would mingle with the good people we meet. Good friends we've had more, good friends we've lost along the way. In this bright future, you can't forget your past. Georgie, back the firelight.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.